Vieni, vedi, vici, sai se è bello o impossibile. Vieni, vedi, vici, sai se è bello, sicuro di te. Tu mi sorprendi così, come tu mi affascini.
Moment per parlar de cultura i de creativitat, com sempre amb la Montse Barderi els divendres a Ràdio Sabadell. Molt bon dia, Montse.
Bon dia, Pere.
Què tal, com estàs?
Doncs molt centrada i molt per la feina.
Ja ho hem vist a la prèvia. Jo també estic molt centrat avui, que no me'n recordava ni que havia de baixar, imagina't. A veure, avui ben acompanyada, eh? Avui som gairebé tots amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També la cap de Cultura, Jordina Puntí, bon dia.
Hola, bon dia.
L'artista Ramiro Fernández, bon dia, Ramiro.
Bon dia.
I un tema sobre la taula, que afecta molta gent.
Sí, que és les entitats que fan, que ens donen la necessitat de les entitats per la ciutat, és a dir, un tema inacabable i que li deu molt al teixit cultural de la ciutat.
I tot això ho parlarem amb una persona que ara saludem. La cadira sorpresa. Que qui és?
Ramon Graells.
Molt bon dia, Ramon, què tal?
Bon dia, què tal?
President de l'Acadèmia Catòlica.
I flamant president de l'agrupació de veïns de Can Feu.
També.
Doble títol, eh?
Doble títol.
D'on treus el temps?
No ho sé. Els jubilats diuen que tenim bastant temps.
Sí.
Aleshores, si ens l'administrem bé...
Quan treballàveu, teniu temps. Quan us jubileu, deixeu de tenir-ne.
L'ompliu tot.
Hosti, tant, ja tens raó, ja. Sí, sí. Sí, sí.
És això, sobretot, dedicar-hi temps, dedicar-hi hores, dedicar-hi energia, això de dedicar-te a una entitat, o què hi ha al darrere?
A veure, jo penso que, com que no hi ha bastants tontos que vulguin fer tantes coses, amb un li toca per partida doble. Aleshores, a mi m'ha tocat per partida doble, sí, sí.
De l'Acadèmia Catòlica, des de quan ho ets?
Fa 18 anys.
Mare meva.
18 anys.
No estava jubilat, fa 18
anys. Ara ho comptava... No, fa 18 anys, sí, sí. Sí, sí. I ara suposo que ja començarà a ser hora de plegar. Si tenim un substitut, serà hora de plegar. Jo penso arribar fins als 20 anys, el 2027, i a partir d'aquí ja que ho agafi nova generació, ens s'ha de renovar.
I explica'ns tot el que has fet a l'Acadèmia Catòlica, com l'has fet créixer, les activitats que oferiu, tot el que pot trobar la gent a l'Acadèmia Catòlica.
Bé,
a l'Acadèmia, oi? Perquè heu canviat fins i tot com...
Sí, bueno, hem mantingut el nom d'Acadèmia Catòlica perquè no hem tingut més remei, perquè el ser una entitat canònica inscrita en el registre d'entitats del Ministeri de Justícia de Madrid, no hem pogut, al no estar a la Generalitat, no hem pogut, ni hem volgut mai canviar el nom. Però en realitat el que és un centre cultural depenent d'ell mateix i que aixapluga a diverses entitats sense afany de lucre, sempre entitats culturals. Quan jo vaig entrar de president fa 18 anys, ja hi començava a haver aquest tarannà, perquè una entitat així, amb un pressupost d'uns 53.000 euros, no es pot mantenir només pels socis. És a dir, els socis s'han anat fent grans, ho han anat deixant, els fills tampoc volen saber res, perquè dius, ostres, jo per què haig de ser soci d'una entitat com l'Acadèmia? I aleshores, jo ja, quan vaig entrar, ja hi havia diverses entitats, i el que hem fet és fer-ho créixer. Ha anat creixent per si sol. L'entitat té dues avantatges molt importants, sempre diem que és la ubicació, està al mateix centre de Sabadell, al costat mateix del passeig, molt ben comunicada pels ferrocarrils i per, evidentment, i el tema de que no té cap endeutament. Altres entitats com la Fundació Narcís Giral han caigut aquests perquè eren molt amics i dit el nom, però vull dir, han caigut pel tema, evidentment, de no poder subsistir. Nosaltres hem estat de sort i les entitats que tenim en l'Acadèmia són les que ens ajuden a tirar endavant el pressupost. Actualment, si no vaig errat, tenim 17 entitats i col·lectius, 17. N'hi ha 5.
Digues algunes activitats que feu, com banys de saló, moltes, no?
N'hi ha 5 que són el pal de paller, que és Mans Unides, el Càmera Club, el grup d'esplai de la casa, l'agrupació de pessebristes i l'Òmnium Cultural, recentment, que han entrat. Activitats diverses, moltíssimes. Hi ha des de cursos de balls de saló, cursos de ball en línia, cursos de ballet clàssic, classes de dibuix, classes de pintura...
Obert a tothom, eh?
Clubs de lectura, tot és obert a tothom, tot. Tot és obert a tothom. És un centre cultural. Un centre cultural. Es fan cursos de Photoshop, el Càmera Club, exposicions, es fan presentacions de llibres, conferències, en fi, tot això es pot consultar a la pàgina web. Hi ha moltíssima activitat. A l'haver-hi tantes entitats, hi ha molta activitat cultural.
A la generació dels nostres pares, tots hi havien passat per l'Acadèmia Catòlica, sí, que era on feien tot, suposo, els esports i tot això.
Sí,
i tot.
Hi havia l'escola Cantorum, hi havia un grup de teatre. Sí. Normalment, aquests cercles catòlics, com el de Poble Nou de Barcelona, o el de Gràcia, solen néixer amb grups teatrals. El Pal de Pollós és un grup... I aquí hi havia també el primer grup de teatre, segons el Jaume Barberà, gran amic nostre, el primer grup de teatre que hi va haver a Sabadell va ser l'Acadèmia Catòlica.
I abans l'Acadèmia Catòlica estava al carrer Sant Josep, a la Casa Barata,
sí,
que era una casa fabulosa, que no entenc encara com la van deixar tirar a terra, que és on hi ha ara
la residència
d'avis.
A davant del pàrquing.
Sí.
Del pàrquing blau, sí, que diem nosaltres.
Sí. I quan a l'època dels meus pares, quan m'ho explicaven, quan anaven a l'Acadèmia Catòlica, anaven a aquest lloc. Sí.
Home, és una entitat que té 150 anys d'història.
Sí, sí.
150 anys. O sigui,
sí, sí.
El 2020, l'any de la pandèmia, vam celebrar els 150 anys.
Sí, sí.
Sí, sí. I bueno, i continuem.
Bueno, la institució dels pessebres a Sabadell és molt important.
Sí.
És una cosa... És un emblema de la ciutat a l'època de Nadal.
I bueno, i l'Ajuntament aquí hi ha pres part important, perquè el pessebre aquest gegant de la ciutat no el tenen gaire ciutats.
Ah, el sortit... feu vosaltres, aquest?
Clar.
Ah, ja no ho sé.
Ha sortit a totes les cadenes de televisió estatals, inclús. Sí. De Carles, el pessebre... De davant de l'Ajuntament.
Sí,
es feia un pessebre petit a l'època... Jo no sé si a l'època Ferrés ja no, però el Toni Ferrés havia vingut a la inauguració, però a l'època Augustos es va fer aquest pessebre petit, es va continuar després, i ara, amb el nou govern, la Marta Ferrés, es va començar a fer el pessebre gegant aquest fa exactament 5 anys.
Sí, sí.
L'any de la pandèmia.
Passa ràpid.
L'any de la pandèmia, que estava, justament, ens vam plantejar això, com que estava en lloc interior, no s'hi podia entrar, vam dir què fem, i mira, el Carles i jo estàvem allà amb els pessebristes, els vam proposar això, vam
Fantàstic.
Dir, i si fem un 360? Els posem, pam, al mig de la plaça, i la gent que hi pugui donar la volta.
Bé, primer es van sorprendre nosaltres amb ells, i després ells es van sorprendre nosaltres al cap de res, amb una maqueta ja feta, preparada a punt, i que ens la van portar, i vam dir, vamos... I tant.
Sí, sí.
Anem encertats.
I tant.
Sí, sí, la labor de l'agrupació de pessebristes, clar, és una de les 16 entitats que hi ha allà. És molt important, perquè manté la tradició del pessebrisme, cosa que quedaria allò en el sac, perquè quasi bé, ja no ho sé, les llars, si fan o no fan pessebre, però queda bastant oblidat per determinada part de la població. Aviam si em sé explicar bé. Aleshores, amb l'escola de pessebrisme, els nanos s'il·lusionen, treballen al fang, fan figures de fang, les casetes aquestes, bueno, són una meravella. Suposo que els oients que ens estiguin escoltant l'han visitat, perquè estem parlant d'una mitja de 20-22 mil persones visites a l'any, l'exposició aquesta amb 44 diorames fantàstics, més els 21 de l'escola de pessebrisme, que dels nanos, però dels mestres pessebristes que diuen són 44 diorames, que són fantàstics.
Sí, però a més jo crec que el fet de posar el pessebre aquest tradicional al mig de la plaça també ha revifat la idea de, ostres,
sí.
I per què no em faig un a casa, no?
Sí, completament d'acord, perquè a la millor... Esclar, són 22.000 persones, Sabadell en són 200 i pico mil. No entra tothom a l'Acadèmia perquè seria impossible, però sí que va moltíssima gent a la plaça, i més amb tot el que heu fet d'això del llaminer, que també ha estat fantàstic.
Llavors, una cosa es complementa amb l'altra.
Bueno, que us haig d'explicar a l'Ajuntament. Ha vingut moltíssima gent al centre de Sabadell que a la millor no venia.
Però és curiós
Nadal, no?
Que això no hagués passat si no hi hagués hagut una entitat darrere.
Exacte. No, això està clar.
Una entitat amb el saber fer d'aquesta entitat, sí. Perquè nosaltres sí. Ja podem tenir 500 idees, però si no tens ningú que et segueix, no vas enlloc.
De fet, totes aquestes activitats.
Exacte, hi ha una entitat darrere, comentat.
O gent que ve d'una entitat que l'ha formada o el que sigui. No? I ara, per exemple, l'altre dia que estava revisant que tenim moltes actrius i actors situats en musicals, Germans de Sang, Maricel, Wicked, tots aquests nous espectacles que s'estan fent, tots aquests actors i actius venen d'entitats de Sabadell. Entitats on s'han format de petits, han estat treballant i després, clar, evidentment, s'han format professionalment. Però tota aquesta gent ho deu a una activitat que...
I moltes vegades a mi ens venen ajuntaments del voltant que diuen, nosaltres volem fer això mateix. Volem fer un pessebre com el que teniu vosaltres, volem fer un llaminer com el que teniu vosaltres, i tu dius, prova-ho. Prova-ho, perquè si no tens unes entitats darrere amb aquesta capacitat, amb aquest saber fer, que tu, el llaminer el primer any va ser dir, ostres, van venir i van dir, nosaltres vam proposar fer un espectacle, però van venir i van dir, ostres, un musical, però per què? Perquè Joventut de la Faràndula cada any en fa quatre. I fan així plim i fan el que ja saben fer. Els pessebristes igual. Dius, fes-me un pessebre aquí. I tant, però clar, perquè saben el, fan el que saben
que sí.
I tenen a darrere molta gent que els segueix.
I gràcies a les entitats també hi ha tots els artesans i els artistes que gràcies a les entitats mantenen també l'ofici, perquè és tot com un castell que si s'ensorra un, llavors es perd tot el teixit de tot arreu. O sigui que és, tot...
És que la paraula teixit és la paraula correcta.
Sí.
El que parlàvem amb el Carles, amb la nostra entrevista, que gràcies a Déu Sabadell és una de les ciutats que té més entitats culturals de Catalunya.
Sabadell, que té la fama de que Sabadell cadascú va per ell, és una mica veritat, perquè està ple d'entitats privades, que no són públiques.
Sinó... Sabadell, cada entitat va per ell, perquè hi ha llocs que les entitats s'agrupen, i aquí no.
I al cap,
aquí,
bueno, s'agrupen i al cap d'uns anys se separen.
Això és una bona senyal, també.
Va, incorporem a la conversa l'Anna Sacanell, gerent de la delegació del Vallès del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Vosaltres bon dia. També sou entitat, eh?
També som entitat, no cultural, som una entitat tècnica, però també molt amb ganes d'estar involucrats a la ciutat, i tant.
Sí, com ho feu vosaltres? Perquè normalment això, quan pensem en entitats, potser hi ha les del tercer sector, també les culturals, veïnals, però potser no pensem tant en les professionals com en el vostre cas.
Això mateix. Home, si em deixeu un momentet, us explico qui som.
Vinga.
Perquè potser els oients no ho saben. Nosaltres som el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que és un únic col·legi per tot Catalunya, amb seus a Manresa, Tarragona, Lleida, Girona i la seu central a Barcelona. I nosaltres aquí a Sabadell hi tenim la delegació i som aquí des de l'any 1951, al carrer Advocat Cirera, que hi teníem l'oficina de visats. L'oficina de visats ens vam convertir en una comissió d'enginyers del Vallès i des de l'any 99, des de l'any 1999, som delegació, que és una mica, a nivell estatutari, doncs tenim una mica més d'autonomia dintre del col·legi. Llavors, el novembre de l'any 2020 vam estrenar la nova seu aquí al carrer Indústria de Sabadell. I sempre hem tingut la voluntat d'involucrar-nos amb el teixit ciutadà, perquè realment volem construir una mica de xarxa allà on estem, no? I com ho fem? Clar, la nostra som un sector molt tècnic i, per tant, des de l'inici participem en taules tècniques amb l'Ajuntament. Val? Però fora de més enllà de tot això, sí que, per exemple, hem ajudat, hem patrocinat el Fresc Festival, amb una mica la voluntat d'involucrar-nos en la vida cultural de la ciutat. Mm. Què més hem fet? Fa dos anys vam fer un cicle de jornades que es van anomenar els tres eixos de progrés de Sabadell, que l'objectiu d'aquest cicle va ser el de buscar una reflexió, una proposta que servís per pensar en un futur millor per la ciutat. No sé si ho recordareu, hi havia tres eixos, el progrés industrial, el progrés comercial i el progrés de futur. Llavors, en el primer sí que partíem de l'arribada del ferrocarril l'any 1855, que va ser una fita fonamental per la industrialització i el creixement de la ciutat. El progrés comercial, a partir de la transformació urbanística de l'Eix Macià i de l'obertura de centres comercials. I, finalment, el progrés de futur, que en el que preteníem en aquest últim eix era reflexionar sobre els èxits i fracassos identificats en els anteriors eixos per presentar conclusions i analitzar opcions i fer front a reptes de futur de la ciutat. I per això vam comptar amb una àmplia participació, tant de professionals, empresariat, institucions, ciutadania, una mica per treballar aquest espai de reflexió entre tots. I la veritat és que va ser un èxit. Mm. I vam tenir més de 100 persones cada vegada que hi havia un eix i va ser un espai de debat molt, molt interessant. Què més hem fet? Aviam, jo, si voleu preguntar alguna cosa, digueu-m'ho, eh?
Què fareu? Quins projectes teniu?
Sí, amb quines entitats també treballeu? Si us poden venir a consultar o els hi podeu donar un cop de mà?
Mira, per exemple, amb la Fundació Bosch i Cardellach sí que hi col·laborem. Ells fan una activitat al Nadal, que és la ciència per Nadal, que treballen en diferents instituts i fan una espècie de concurs, però sí que treballen amb instituts. I llavors, amb nosaltres el que estem ara molt interessats és en difondre les vocacions científico-tecnològiques entre els més petits i també, sobretot amb les nenes i les noies, no? Llavors, amb la Fundació Bosch i Cardellach hem organitzat una sèrie de xerrades sobre la professió impartides per enginyers i enginyeres a instituts de Sabadell, una mica per donar a conèixer en primera persona què fa un enginyer, què fa una enginyera, i una mica despertar aquesta vocació entre els més joves. I també ho fem amb els més petits. A les escoles anem a explicar el conte de la màgia de l'enginyeria, perquè fa un any vam publicar aquest conte, que el podeu trobar a l'Abacus, i és més que un conte, no? És una mica per divulgar i donar a conèixer la professió. Llavors anem a totes les escoles de Sabadell, i allà una enginyera, bàsicament intentem que sigui una dona enginyera, que expliqui el que fa, no? el seu dia a dia. Per exemple, avui estem a l'escola Badruna Carme, on quasi 50 nens i nenes escoltaran a la Sofia Lasso, que és una enginyera i membre de la Junta, que fa software per serveis i laboratoris d'anatomia patològica. Clar, és una professió que tothom sap què fa un arquitecte, tothom sap què fa, no sé, una infermera, però ningú sap què fa els enginyers en detall. Llavors, és la manera d'anar difonent la nostra professió.
Doncs, Anna, ens hauràs de venir a explicar això de les dones i la ciència. T'esperem un altre dia a l'estudi.
Quan vulgueu.
I parlarem de dones i ciència, que és un gran tema que no ens l'hem de deixar. Moltes gràcies.
Gràcies, Montse. De fet, deixeu-me acabar, que aquest any volíem proposar una trobada d'enginyeres al Vallès per parlar d'enginyeria.
Genial.
Vull dir que ja
quan serà això?
L'últim trimestre de l'any. Intentarem organitzar-ho de cara al novembre, si pot ser. Sí.
Doncs ja ens ho vindràs a explicar. Exacte. Fantàstic.
Ja ho explicarem.
Quan vulgueu.
Anna, moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Que vagi
a
molt
vosaltres.
Bé.
A vosaltres.
Jo quedo parat aquí a Sabadell que hi hagi, per exemple, el Gremi de Fabricants, que és una institució, com li diríem, que és el primer gremi d'Europa. És impressionant, això. Jo no ho sabia.
Sí? No, jo tampoc. Gaire.
El primer d'Europa, de l'any 1500, tu.
És que és del
1500. És 1500,
1500.
Això ho posarà
1559,
exactament. Sí, a la façana,
això ho llegíem, però no sabíem que era el primer d'Europa, tu. Això és una cosa collonada.
Aquests de Sabadell, Déu-n'hi-do.
No, perquè et quedes parat.
Tenim cosetes.
Llavors, aquí també hi ha, anava a dir, que també hi ha les joventuts musicals que porten una qualitat de concerts. Que
la Joana.
La Joana porten coses fabuloses.
Sí.
Va estar a punt també de venir a l'acadèmia, sí. I finalment es va quedar allà a la fundació. Sí.
És que vingui d'una entitat no vol dir que tingui menys qualitat, no? Que vingui d'una empresa, vull dir, gairebé...
I el Gremi de Fabricants... El Gremi de Fabricants, la Núria Aymeric, em sembla que és, han fet això de la taula d'entitats... Oi, Carles? Que està molt bé, que l'altre dia va anar l'alcaldessa a la Fundació i va haver-hi totes les propostes.
Els nou compromisos per la ciutat.
Sí, està molt bé, això, Sí. Són moltíssimes entitats.
Perquè al final les entitats tenen un res específic a la ciutat.
Sí.
Molt important.
Sí, jo penso que les entitats justament són el termòmetre de la salut d'una ciutat o d'un poble. I a més penso que han de ser prou fortes i prou autònomes. Jo sempre ho dic, i sóc membre d'entitats, i des de l'Ajuntament, a vegades els hi dic i a vegades em sorprenen, però ho penso, han de ser prou fortes perquè si algun dia l'Ajuntament desapareix o decideix no donar suport gens
ara has donat,
a les entitats,
ara has donat el clau.
Exacte, les entitats seguirien fent cultura aquest poble seguiria amb la vida cultural. Per tant, està bé que ajudem a les entitats, però les entitats heu de tenir capacitat de ser crítics, de dir no volem la vostra ajuda perquè som suficients, perquè tampoc no volem estar condicionats, i dir, heu de ser autònoms, heu de generar aquesta vida cultural que no depèn de l'administració en cap moment, perquè també és evident, nosaltres tenim una història i en temps de dictadura sort també hem tenir de les entitats per mantenir una cultura que no era la del règim i per tant que gràcies a aquesta vida cultural la Catalunya, amb la seva cultura, va resistir i va continuar. Per tant, jo crec que és importantíssima aquesta autonomia de les entitats.
Sempre, aquesta autonomia és una mica més atrevida sempre que la cosa tan oficial que ve de les institucions, diríem, públiques, no?
És una llibertat que tenen, que ens, en aquest cas, per exemple, ha de treballar col·laborativament amb moltíssimes entitats de la sala de cultura, i això per nosaltres és un gran benefici, perquè tota aquesta energia, tot aquest saber fer, aquesta experiència, la capacitat de posar-hi, de mimar l'activitat, perquè no estàs fent un plan industrial, tu fas la teva activitat. Això vol dir que hi ha qualitat, vol dir que hi ha un amor a darrere perquè hi ha disciplines que estiguin treballant, i és molt important. I és cert que els colors polítics en un moment també poden canviar. Mira, com en Manís de la Moixeranga, per exemple, dels MSI, els hi acabaven de retirar la subvenció perquè havia pujat determinat partit al poder d'allà, a la seva zona, que va dir, doncs s'han acabat les subvencions.
Sí, llavors,
els pobres es van quedar completament amb, diguéssim, sense
més,
això.
Jo recordo les entitats quan jo era joveneta, jo ballava a l'esbart, i nosaltres ens ho fèiem tot. Donaven uns trossos de roba i deien, au, t'has de fer aquest vestit, et donaven un dibuix i tu et feies el vestit, tu pagaves els viatges, ho pagaves tot. En aquell moment, ni ajuntament ni administració, i les entitats fèiem, i fèiem moltes coses, i aquesta autonomia de tenir la capacitat de fer i de decidir és molt important.
L'administració està per acompanyar, és un acompanyament, no és la fi, absolutament.
I escolta, no és la Ramon, tu que portes 20 anys amb això, què et porta a dedicar tot aquest temps a... que jo crec que és la clau, de totes aquestes entitats? Clar, hi ha milers de persones darrere treballant altruistament per la resta. Què et porta a fer això? Crec que és una cosa que ara costa una mica de trobar gent jove que entengui que
és un tema
que
s'hi va de gratis. És un tema dels que volia, una llauna del que volia encetar avui també, és el tema del voluntariat. Lo difícil que el que costa avui en dia trobar gent que altruísticament, sense cap tipus de compensació, sense cobrar absolutament res i tal i qual, vulgui fer coses, no? Costa moltíssim. A mi em costa moltíssim cada vegada renovar la Junta. Costa, saps el
I
que vull dir? Costa moltíssim. Bueno, depèn, va fluctuant, ja, 10, 11, 12, 10, 11, 12... He procurat molt durant aquests anys que s'impliquessin els pares de l'Esplai, per exemple, no? L'Esplai és un dels esplais més famosos també de Sabadell, amb 100, quasi bé 130, 140 nens.
Anava a dir, i més antics, no? Fa molts anys.
Sí, antics. Bueno, l'Esplai té uns 40 anys, però anteriorment a l'Esplai hi havia els llobatons i les daines.
Sí, perquè mon pare era monitor d'allà.
Exacte, els escoltes. Llavors, a partir d'aquí va derivar amb el grup d'Esplai. Clar, costa moltíssim. Per exemple, fer activitats pròpies de l'acadèmia. Ara hem encetat, el que em preguntava la Montse i m'ha anat per les branques. Hem encetat un tema que és el Sabadell amb coneixement, que són una sèrie de xerrades d'experts que venen, fan una xerrada durant mitja hora i llavors es fa un debat sobre temes de l'actualitat. Hem fet, doncs, com baixar el rebut de la llum, si em compro un cotxe elèctric o no em compro un cotxe elèctric, el tema de portar estudiants a l'estranger. Hem encetat bastants temes, el tema de plaques solars a les comunitats, que és un tema bastant desconegut. Procurem encetat o obtenir temes que no d'actualitat que no es toquin en d'altres llocs, perquè a Sabadell es fan moltíssimes xerrades. Llavors costa moltíssim trobar gent que vulgui fer les xerrades. Costa moltíssim trobar gent...
Això només es aconsegueix amb trobar gent que tingui la mateixa passió que tu.
Exacte.
Sí. I això és el miracle de la vida.
O que es deixi prendre del pèl com jo.
Passa quan passa.
T'heu omplit, t'heu sentit realitzat a l'acabar. És el que has de vendre.
Has de fer alguna cosa sempre pels demés.
Però també és un esforç,
sí,
perquè, a veure, les entitats, tu tens un conjunt de gent que venen allà perquè volen. Sí. Si hi ha qualsevol coseta, si hi ha un estira i arronsa entre dos membres,
sempre.
Hi ha discrepàncies, has de treballar amb peus de plom constantment per mantenir l'equilibri.
Sí, però en el món de la cultura tot es fa amb esforç, sempre, naturalment, però es fa amb passió.
Sí,
perquè si no ho fessis també et consumiries.
Si no t'estimessis
l'entitat... Perquè tens unes ganes de fer-ho que et mores. Sí. O sigui que...
Jo vaig començar...
Sempre és així,
oita, quina tonteria, eh? Ja ho sé que és explicar una mica la vida. Jo vaig començar absolutament pensant en el tema dels, amb els meus pares, perquè els meus pares eren del barri de Gràcia i anaven a la romeria de Sabadell a Montserrat. I em van dir, goita, la caminada de Sabadell a Montserrat ha quedat deserta, la gent que ho feia. Vols fer-ho tu? I com que havia estat a l'Oest i m'agradava molt la muntanya, vaig dir que sí. I vaig començar...
Em vas enredar uns quants, no?
Vaig començar a agafar el que és la caminada de Sabadell a Montserrat. Sí. A partir d'aquí, et posen a la Junta i a la Junta ve una crisi, dimiteix tothom i diu, goita, has d'agafar-ho. Diu, home, jo, el president de l'Acadèmia Catòlica, però sí, jo, vaja, no soc massa religiós, tot això em ve, ostres, sí, és que si no ho agafes tu, això se'n va a la picota, amb 15.000 euros de dèficit, se n'anava...
Hem de donar-li
la volta. Amics, poseu-vos a les entitats, no patiu, normalment no és que arribis, t'enganxin i te facin fer...
Trobes la parella, trobes...
Sí, senyor. Trobes la il·lusió.
Sopat i content.
Content.
I aquí va començar tot.
Caminant
a Montserrat. Imagina't,
com deia la Montse, moltes vegades, quan hi ha una junta d'aquelles, del que sigui, de l'associació de veïns, de l'entitat, que fas pinya i tu passes bé, tornes a casa, encara que tornis a quarts de 12, rient, perquè és que t'ho has passat pipa. I llavors estàs allà, fas reunió, treus una mica de cava i una coca que portava.
I avui dic una cosa de la Jordina, que no ho sap ningú, però sí que vull dir que ella, malgrat la feina de cap de cultura, no ha deixat mai la vida d'entitat. No l'ha deixada. Sí. Has estat allà volent dir, ara no vull que perquè la vida em porti aquí, em porti allà, o càrrecs més importants, no deixar mai a l'entitat. Això està bé. Però aquesta tots... fidelitat, no?
Sí.
De cultura popular,
està
no?
Està connectat, teves? Està en modo entitat, no?
Està en modo entitat.
A més, tots venim d'entitats, perquè el Carles...
Bueno, ja s'ha
notat.
Sí. Ja s'ha notat que s'està en modo entitat. Bueno, que...
Jo menys, però el Carles...
Tots venim d'entitats.
El Carles que cada...
Quina entitat vinc jo?
No? Bueno, tu em vas portar...
Jo de la Fundació et vaig portar una entitat a la Acadèmia.
És que ho dic per això.
Però...
Sí. Algú d'escriptors.
Fa de pressió.
De Kung Fu la vaig portar a l'antiga.
I Tai Chi.
Juro, sí, Kung Fu i Tai Chi.
Kung Fu, cinco dragones.
Cinco dragones, no un, ni dos, ni I tres. Cinco dragones.
Flipen, els de l'esplai flipen.
Flipen, com perquè vaig portar els cinco dragones. Què passa?
Shaolin. Tai Chi.
Tai Chi barra Tai Chi, cinco dragones.
És la prescriptora. Així se'ns vam conèixer.
I mira, ara va bé perquè tenen aquella saleta d'allà darrere que estan encantats.
Els hi han fet una sala per ells.
Estan fantàstics.
Sí. I posen unes...
Van tancar el gimnàs Llenes.
Sí.
I ells feia molts anys que estaven allà i eren una mena de pobres que anàvem deambulant per la ciutat.
Locals, també,
bueno, pobres però molt bona gent, eh? El monitor aquell, un tros de pa m'ha dit... Jo no ho conec gaire, però, hosti...
No, vegades... home... Doncs
aquesta
dir,
és una de les 14.
Jo li vaig dir, escolteu, que això heu de ser molt bones persones i tots estan molt adoctrinats.
Vinga, va, anem amb els 10 imprescindibles aquest cap de setmana, regidor. Què tenim avui a la ciutat, aquest cap de setmana a la ciutat?
Doncs tornem a parlar d'això, del tema entitats, perquè justament hem acabat l'Observa la setmana passada i gràcies a una entitat, també l'han bastat gràcies a una entitat, i ara venen dos festivals més que també són gràcies a dues entitats, Joventuts Musicals, que ahir va estrenar el Festival de Música Internacional de Música d'Estiu, i que amb la primera estrena, que serà en el principal, però després ja ho farà a partir d'aquí en el pati de Casa Pere IV, i el Fresh Festival la setmana que ve també engega, que també ho porta una entitat, i és una programació, que és allò que parlem, no?, que es van concatenant a l'Embassa, amb l'Observa, amb el Festival de Música d'Estiu, i després, a més a més, amb el Fresc, i garantir una programació estable d'estiu, a més, en llocs molt emblemàtics, gràcies a entitats. Per tant, això s'ha de dir sempre. Dos festes majors de barri, també gràcies a entitats, que són el Poble Nou i els Marinals. Les entitats veïnals, sense elles, el territori no programaria la cultura descentralitzada que pot arribar a programar. El Poble Nou, aquest any, com fan sempre aquell espectacle, que és aquell macroespectacle que tot el barri pràcticament participa en el muntatge, aquest any està centrat sobre la pel·lícula Encanto. Llavors serà, bueno, tot aquest muntatge que dura 2 o 3 hores i, per tant, és espectacular, amb un escenari que fa 10x12. És un macroespectacle que fan allà. I després també tenim el Dia Internacional de la Música, que moltes entitats i moltes escoles de música estaran tocant per tots els racons de Sabadell aquest cap de setmana, que ja va començar el cap de setmana passat. I després ja tenim, doncs, per la programació, per exemple, doncs, d'un assaig obert que es diu Jovent, en l'Estruc. També tenim un tema nou que ens han portat a Sabadell l'associació Lauraneta, que és la Tamborinada, que és la celebració del solstici d'estiu, i que es portarà moltes activitats de diversa índole, des de cultura urbana fins a cultura popular, d'arrel tradicional catalana i de molts altres tipus, a la plaça de l'Argup. I llavors, tota la resta de temes, doncs, com sempre, la música en viu i etcètera, a què hauríem de comprovar-nos sincronitzats, que amb això la tenim.
A veure, Montse.
Què passa?
Ui, tens totes les menes,
El segle el cicle literari que la Montse ens ha...
No.
Esmena número 1.
El premi Néstor Luján d'aquest any l'ha guanyat un sabadellenc. I en comptes d'estar tots al carrer celebrant la Bona Nova, hem de recordar...
Quan va pujar de categoria el Sabadell.
Exacte, això hauria de ser així la literatura. Premi Néstor Luján, el dijous, al Gremi de Fabricants, un sabadellenc que espero de veritat, i et faig una crida a tots els mitjans. Ara no em preguntis...
L'Ernest Prunera, vindrà a Ràdio Sabadell.
Ara, això t'ho...
Vindrà a Ràdio Sabadell, ja el tenim fitxat. Segona esmena, Ramon, digues.
El cap de setmana, això... del 27 i 28 de setembre hi ha la Festa Major de Can Feu, la primera després de la restauració de l'agrupació de veïns.
Això ho diré la setmana que ve.
L'hem fet a la plaça Can Bo.
Vinga, Jordi, un poema i marxem.
Sí, senyor, un poema. Va, aquesta setmana faré un poema del Guim Valls, que el vam tenir la setmana passada al cicle de vermuts poètics, us abusiu d'ell i ella, em va agradar moltíssim i us el llegeixo. És un poema que va dedicar a l'altre poeta, Raquel Santanera, que diu així: ben mirat, tothom que ben mirat no és ningú treballa al circ, o més ben dit, treballa per al circ. Per dir-ho encara millor, qui fa la feina més bruta, canvia l'aigua al pallasso. També, siguis qui siguis, de tant en tant, pot ser que et toqui d'enfilar-te al cim de la carpa per retirar el cadàver de l'estrella que un mal llamp ha fulminat i posar-ne una de nova. Ara, el públic fa servir les teves mans per adormir amb aplaudiments l'última fera. Un espontani surt a la pista i amb estranys moviments circulars de tot el cos pretén descriure les volutes retorçades de fum blau que és el diner. Llums apagats i un regaró de brases lúbriques us mena saltirons cap a la nit de fora, on ja us espera la carrossa perquè algú us la porti en braços.
Molt bon final, Jordina, moltes gràcies.
Molt bé.
I a la resta també, sobretot a tu, Ramon, per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Ens veiem un altre dia a la Festa Major de Can Feu. Que vagi molt bé. Adéu.
Fins ara.